Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Catalunya ha tornat a superar el rècord d'ocupació amb més de 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juliol. Tot i aquest màxim històric, l'atur ha augmentat un 2,5% respecte al mes de juny, amb 7.705 persones més inscrites, fins a un total de 314.000 aturats. Malgrat aquest increment mensual, l'atur continua un 1,4% per sota del que fa ara un any i registra la xifra més baixa en un mes de juliol des del passat 2007. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs com Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. El govern espanyol demanarà més suport europeu i defensa reforçar la cooperació amb el Marroc, mentre que la Comissió Europea aposta per una resposta comuna, més control fronterer i agilitzar els retorns. L'Institut Català de la Salut ha implantat en més d'un centenar de centres d'atenció primària una prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Pel pediatre Asier Apodaca, del CAP Maragall de Barcelona, aquesta prova suposa molts avantatges.
Té tres avantatges aquesta prova. Una, que és una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori, etc, etc. Es fa amb una petita mostra de sang del dit i després es processa en aquesta màquina que tenim aquí i ja tenim el resultat en 3 minuts.
La iniciativa s'emmarca en l'estratègia de l'organització per promoure un ús racional dels antibiòtics i combatre les resistències antimicrobianes. I el telèfon d'emergències 112 té dificultats per atendre algunes trucades a causa d'incidències tècniques. Per això la Generalitat recomana trucar al 061 per atendre emergències mèdiques mentre resol el problema de telèfon. I Protecció Civil reactiva les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça. Ahir es van aixecar les mesures, però degut a que el foc continua actiu i les tempestes d'ahir van ser insuficients, els bombers han tornat a demanar evitar fer excursions a la zona afectada per aquest incendi. Paral·lelament, ja no hi ha cap municipi en nivell 4 del Pla Alfa i s'estan reobrint tots els espais naturals que mantenien restriccions d'accés. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Internationally, all the locals of the city are staring at me. Internationally, internationally, I'm like Dua Lipa swimming in the pool of Montjuic. I love Barcelona, I love Barcelona, I love Barcelona, Camila Bofonfora.
Impactants com sempre, Svetlana i tota una festa. La que ens porta també l'Aina Barbany des de Cardedeu. Aina, bon dia.
Bon dia de nou, Núria.
Veient el que t'ha costat el tiquet de la teva compra del súper avui, jo diria que esteu preparant una superfesta aquí a Cardedeu, no? Perquè vaja...
Sí. Aquí a Cardedeu, sempre que podem, organitzem alguna cosa. I sí, sí, mira, he anat a fer la compra i ja has dit que m'has obrit una mica cara.
Has fet la compra per un vermutillo, eh?
Sí, per un vermutillo.
Patatetes, olivetes... Sí. Ni tan sols escopinyes, que és el més car, no?
Imagina't.
Bàsic, i t'has gastat 54 euros.
Sí, les he vist, les escopinyes, però les he descartat només veure-les.
I crema solar, això sí, crema solar, perquè clar, el vermut s'ha de fer com en una terrassa, no? Com a fora dels estudis.
Sí.
Diguem.
Tot i que avui el dia potser no acompanya tant, però bueno, ja la tindrem aquí.
Teniu tapat per aquí o què?
Bueno, una miqueta.
Sí?
Encara no ens podem queixar, eh? Una mica de sol tenim, però bastant tapadet.
Sí, fa el calor, suposo, no?
Sí, això sí, això, la calor ens acompanya a tot arreu on anem.
Doncs avui és això que ens explica l'Aina i els companys de Cardedeu, que van al súper a comprar quatre cosetes i puja moltíssim el tiquet.
Sí, ens deixem un ronyó.
Els preus, que no sé, tenim la sensació una mica que l'estiu fins i tot s'encareix tot. A veure, què diuen els oients?
Doncs mira, continuem una mica mica en la línia d'ahir, vale? Teníem una oient, la Maria, que està fent el Camino de Santiago,
sí,
i precisament ella ens explica, a part d'una mica l'actualització de, del seu viatge, una anècdota que li ha passat en quant als preus. Anem a escoltar-la, d'acord?
Bon dia, Obert per Vacances.
Hola, Maria.
Com esteu? Bé, aquí, des del Camí de Sant Jaume, ja hem arrencat des de Tui aquest matí. Ahir vam travessar la frontera amb Portugal per fer la primera parada i avui ja estem camí de Oporriño, que és la següent parada d'avui.
Van avançant.
I bé, ara encara ens queden uns... Han sortit a quarts de vuit del matí i encara ens queda...
Déu-n'hi-do.
Calculem uns 15 quilòmetres per arribar. Però bé, anem fent, de moment anem bastant bé. La pregunta del dia, si la vida és més cara durant l'estiu, doncs mira, us ho diem després d'haver pagat ahir 26 euros per un platet de pop a la galera, bastant ridícul.
Mare meva.
Suposo que en aquesta zona hi ha llocs de tot, llocs molt més baratets, però mira, ahir vam pagar la novetada.
Déu-n'hi-do.
Apa, que tingueu bon dia.
I mira que a Galícia els preus no, no són cars ni molt menys, el que passa és que,
no,
clar, si estàs en zona Camino, suposo
clar,
que...
Es deuen aprofitar, suposo, sí, sí.
Jo crec que sí, Camino, estiu, ja
sí,
està. I clar, si doncs... vas allà és que has de fer una mica mínim un pop a feira.
Clar, home, s'ha de fer. Mira, fa mal, però bueno, estàs allà...
Clar que sí.
Cop, no, diguem, una vez al año no hace daño.
Ara que sortiu una miqueta del camí, és el que passa, eh? Depèn d'en quins llocs vas. Si,
sí,
si vas dos carrers més lluny de la zona més turística, doncs ja és diferent.
Sí, sí, sí. Llavors, Núria, també tenim sí, oients com l'Ània, que ens parlen més en zona Barcelona. Anem a escoltar-la també.
Bé, jo que treballo a Barcelona, en una zona relativament turística, ho veig bastant. És a dir, els preus dels locals, sobretot de terrasses o si vols comprar alguna cosa a menjar allà al voltant, són preus que persones que no estem a Barcelona de vacances o no ens podem permetre o no ens volem permetre. Per això, sí, són preus absolutament modificats pel turisme i que fan caixa ara aprofitant els mesos d'estiu, perquè si no després doncs no tindríem negoci. I no és només les coses que comprem, vull dir, també, per exemple, amb temps, la meva germana mateix, que viu fora, ara ha volgut tornar uns dies de casa als nostres pares a l'agost i s'ha trobat que els preus són desorbitats comparat amb altres èpoques de l'any on comprar un vol segurament et sortiria molt més econòmic que no pas ara.
Totalment.
Clar, sí que el mercat és lliure i hi ha allò de l'oferta i la demanda, però jo crec que com a consumidors també ens hem de plantar. Hem de dir, escolta, sí, zona turística em puges el preu, doncs jo no compro aquí, jo no faig el cafè aquí, jo
clar,
passo d'aquesta terrassa. Ja sé que quan estàs de vacances, doncs mira, al final tires milles, sí, però la veritat que pels autòctons fa, i pels turistes també, perquè tampoc fa gaire gràcia que vagis
no,
a fora i et pugin els preus per la cara.
No, realment no, però sent d'aquí és com que encara fa més ràbia.
Encara fa més ràbia. Sí, això passa a totes les ciutats que han experimentat aquest boom turístic, jo diria.
Sí, és molt possible, sí, sí.
Llàstima.
També tenim un oient, la Dolors de Granollers, que sí que ens parla de preus, però s'ho han dut més al terreny de la vida quotidiana,
clar,
potser no tan centrat en l'estiu, però anem clar, a escoltar-la també.
Hola, bon dia. Sobre els preus de l'estiu, no necessàriament hem d'arribar a l'estiu,
ja,
que sigui dit que també s'aprofiten, però el que sí us puc dir és que amb un sou, amb una jubilació, no en farem prou per arribar a fi de mes. Cada vegada que vas als súpers ja hi ha preus diferents. La verdura està pels aires.
Bueno, ja veiem.
I ens estem deprimint, eh? No pot ser, no pot ser, però tot teniu
sí,
raó, és que teniu raó. I a més, atenció a les grans superfícies, als súpers mateix, no cal que sigui enormement gran, amb aquelles promocions una mica enganyoses, eh? Promocions
sí,
que al final fan gastar més del que hauria de ser. O
sí,
preus
sí,
que es vesteixen de promoció, de descompte, però partint també d'uns preus irreals, que en realitat no són ben bé.
Exactament.
Molt bé, molt bé.
En
sí,
fi,
sí,
però... crec que això ens hem trobat tots
sí,
alguna vegada.
Passa que si no tens massa temps i tens necessitat, acabes caient. Perquè si no, passes 3.000 hores al súper mirant etiquetes.
Sí, i tampoc volem això.
Tampoc.
Ja tenim prou coses a fer.
Sí, sí.
Molt bé.
Alguna altra aportació?
Doncs mira, tenim una altra d'en Ramon. Te'n recordes d'en Ramon, Núria? D'ahir?
Aquell oient tan estrany que a mi em sonava d'alguna
sí,
cosa, no?
Sí, una mica curiós. No sé, a veure.
Què t'has nou d'ara d'ahir? A veure,
sí,
què diu el Ramon.
A veure què diu.
Hola, bon dia, sóc en Ramon Riubregós i Malandrí, de Puigfondrós de la Sèquia, a mig camí entre l'Empordà i el Montsià. Així que avui ens pregunteu pels preus de l'estiu. Jo dic que sempre hi guanyen els mateixos, els rics cada cop més rics i els pobres cada cop més pobres. Així que potser aniria sent hora que sortíssim tots al carrer a revolucionar-nos i manifestar-nos pel que realment importa. Apa! Sigui dit, salut i revolució.
Escolta, és molt revolucionari, eh? Jo li faig una persona gran. Jo m'imagino una persona gran, Ramon, però...
Jo també, me l'imagino amb el bastó.
Sí, sí. Però el bastó, però pagant canya, eh? Vull dir,
sí.
Déu-n'hi-do, és revolucionari. Puigfrondós, això existeix?
Doncs no ho tinc ni idea, ara la veritat és que ara el buscarem a través de xarxes socials. Però... Tampoc sé si en tindrà, eh? Potser és aquestes persones molt espavilades que dèiem abans, no? Que sí que en tenen.
Doncs no. Jo insisteixo que a mi aquest to de veu hi ha alguna cosa que em resulta familiar del Ramon. No ho sé.
A mi també. Ramon, a mi també em resulta familiar.
Segueix trucant-nos i participant i enviant missatges que al final ens arribarem a conèixer. Et convidarem a que vinguis a Tarragona o a Cardedeu i ens coneixem. Molt bé.
Ah, exacte. Doncs igual que el Ramon, també convidem a la resta d'oients a que ens continuen enviant àudios, històries, el que sigui, a través de tant de WhatsApp com d'Instagram, i ja està.
Molt bé, doncs això ho desvelarem, vaja, tots els missatges nous que ens acabin d'arribar i les vostres impressions sobre els preus a l'estiu o durant tot l'any serà abans de tancar programa, abans de les 11. Aina, moltíssimes gràcies. Fins ara mateix.
Gràcies a vosaltres. Fins ara.
Mira, parlant de preus i de diners, en definitiva, us proposem ara un reportatge molt, molt xulo que ha elaborat els companys, les companyes del Prat, sobre el disseny, el nou disseny, les propostes, de fet, de nou dissenys dels bitllets d'euro. 10 propostes que les podeu mirar tal com estic fent jo a la pàgina del Banc Central Europeu. Propostes que, a més, pertanyen a dissenys, a dissenyadors de diferents països, i jo crec que podríeu fer l'exercici que estic fent jo, que és endevinar de quin país és el dissenyador en funció de com són els dissenys que proposa, perquè realment es veuen tonalitats i històries de disseny ben diferenciades culturalment parlant. En tot cas, sortim de dubtes sobre com seran els nous bitllets d'euro amb aquest reportatge del Prat.
Els bitllets tenen molts motius diferents al voltant del món. Des del rinoceró del ran sud-africà fins a les danses tradicionals de la rúpia indonèsia. N'hi ha d'animals, d'edificis, d'invencions i de rostres cèlebres. A Europa tenim un disseny de bitllets basat en arquitectura europea, amb imatges com finestres, portes o arcs. L'estil dels elements arquitectònics va des del clàssic passant pel romàntic, el gòtic, el renaixement o el barroc fins a arribar al segle XIX. El desembre de 2021, després de 20 anys de circulació del disseny actual, el Banc Central Europeu va iniciar una renovació dels bitllets d'euro. Ara aquest procés ha culminat en una enquesta oberta a tots els ciutadans europeus per decidir entre 10 dissenys finalistes. Les propostes seleccionades es divideixen en dues temàtiques: ocells i rius d'Europa i figures cèlebres de la cultura europea. Nosaltres hem sortit a preguntar a la gent quins dels dos temes prefereixen.
A mi m'agraden més els dels ocells, perquè són més originals i perquè de cares i de monuments ja n'hem tingut molts. I els ocells són una part de la natura que m'agrada molt.
A mi em fa il·lusió que estigui Beethoven i Maria Callas i tal, perquè, bueno, al final he estudiat música i em fa il·lusió, no? En canvi, el dels ocells, doncs, em mola un munt, la veritat, i que per darrere hi hagi com edificis i tal, està bastant guai, o sigui, canvia bastant, dona una visió bastant molt més moderna d'Europa i tal, així una mica molt més green, més natural i tal. A mi no sé per què em recorda una mica com a algú oriental, no sé per què em recorda, com si fossin uns bitllets que podrien ser tranquil·lament gens japonesos, saps? No sé per què, però bueno, en fi. Sí, jo crec que les figures és com una visió més tradicional i els dels ocells és una visió una mica més moderna i tal.
M'agrada més el de ocells i rius. Crec que encara té colors molt bonics. I una altra raó per la que podria escollir aquest grup i no el de figures cèlebres és per el cas de robatori, que els bitllets no siguin tan llamatius. Per obtenir la prevenció faria bitllets no tan colorits, i crec que els ocells i rius tenen colors una mica més com, bueno, menys probabilitat de que passen robatoris.
Primerament a tot, no es col·liria cap, perquè el disseny, des de, crec que Europa, des que vam tocar el Bauhaus i el minimalisme, ha anat per abajo i sin frenos, però més enllà d'això, si hagués d'escollir un dels dos dissenys, jo, sens dubte, escolliria el de personatges cèlebres d'Europa. Per què? Perquè si més uns, uns més que altres, tots hem estudiat o hem sentit a parlar o tenim coneixement d'aquests personatges, en altres bitllets d'altres llocs del món s'utilitza aquesta idea. En canvi, a menys que siguis ornitòleg, sí, els ocells són molt magos, la veritat és que són molt magos, però a menys que siguis ornitòleg no saps quins ocells són. Llavors, són d'Europa perquè estan en el bitllet de l'euro, però si no, jo no ho sabria.
Aquesta no és la primera vegada que renovem bitllets. Els bitllets que ara utilitzem tenen un disseny que es va estrenar el 2002, però que va tenir una segona sèrie anomenada Sèrie Europa entre el 2013 i el 2019. Va ser amb l'arribada d'aquesta nova sèrie quan també es va deixar de produir els bitllets de 500 euros, tot i que encara mantenen la seva validesa. Tot i això, amb la sèrie Europa, el principal objectiu era millorar el disseny dels bitllets preexistents i fer-los més segurs amb mesures més modernes contra fraus. Amb el 20è aniversari d'aquest primer model de bitllets, el 2021 es va decidir renovar les imatges i finalment s'han acordat dues temàtiques finalistes, cultura europea, ocells i rius. Però no ha sigut pas fàcil arribar a aquestes dues temàtiques. El procés va començar el 2021 i no va ser fins 2023 quan es va definir els temes amb una enquesta oberta a la ciutadania juntament amb els grups de control. Amb les dues temàtiques ja sentenciades, el 2025 es va donar al vistiplau els motius que s'associarien amb cada bitllet i es va començar a buscar quins podrien ser els nous dissenys. Aquests dissenys, completament nous, incorporen rostres com Marie Curie o Cervantes i ocells com la cigonya blanca o el pelarroques. En parlem amb la Maria Clua, especialista del Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC, que ens explica per què cal renovar aquests bitllets.
El que s'intenta és que un bitllet tingui una durada prou llarga per ser reconeguda, però també que no sigui el suficientment llarga com perquè els falsificadors puguin aprendre tots els petits trets identificatius i qualificatius d'aquests bitllets. Aleshores, per això, amb un marge gran de temps, els diferents bancs o els diferents centres emissors de bitllets o les autoritats emissores decideixen fem un canvi amb el disseny dels bitllets.
La doctora Clua, a més, ens avisa que, tot i que aquestes temàtiques puguin semblar-nos innovadores a primera vista, no són pas novetats en la numismàtica.
Amb això m'he donat compte que la temàtica de posar animals i paisatges no és gens nova. Hi ha territoris que han fet servir els seus animals autòctons per aquests bitllets, que han fet servir la temàtica de muntanyes i de rius. És a dir, que no és el primer cop que s'utilitza la fauna.
En els dissenys dels futurs bitllets hi ha tres dones, però segons ens diu Maria Clua, tampoc això és una novetat.
En els bitllets, doncs les dones sí que apareixen representades, però normalment personificant les repúbliques. Veus una imatge de la república com a símbol de l'estat i amb una personificació femenina. El que sí que els bitllets més contemporanis comencen a incorporar la presència de la dona amb les imatges dels bitllets. Dones que han estat sufragistes, dones que han lluitat pels drets socials. A Canadà, per exemple, tenen una missió molt bonica amb una de les advocades que més va lluitar pels drets socials.
Els 10 dissenys finalistes que ara es poden votar a l'enquesta en línia són fruit d'un concurs que el Banc Central Europeu va obrir per tots els dissenyadors d'Europa el passat 2025. Van rebre més de 1.200 participacions i d'entre ells, 25 estudis de disseny van passar a la segona fase. Dos d'ells de Barcelona, Hey Studio i Estudio Diego Feijó. Hem parlat amb la Verònica, fundadora i directora creativa de Hey Studio, sobre aquest procés i els requisits que els van demanar.
Era un concurs que et presentaves, et demanaven molta informació de credencials, de trajectòria, de currículum, vull dir, no és que fos tothom es podia presentar, sinó havies de ser un professional i demostrar-ho. Llavors aquesta fase va ser molt estricta perquè vam haver de presentar moltes credencials, moltíssimes. I llavors un cop vam presentar això, va haver-hi una fase, això l'any passat, a partir de l'estiu així, d'ell seleccionar i mirar i verificar que el que presentàvem era verídic i després a partir d'aquí crec que van haver-hi, potser m'estic equivocant, com més de 1.200 o 2.000 aplicacions. I llavors van seleccionar a 39 i d'aquestes 39 van passar 25. I llavors, bueno, hi havia un brief específic, que és el que veieu, no?, el que tothom veu, que eren dos temes. Un era els personalitats i escenes d'edificis de l'Europa, i un altre era ocells, com els més importants. Llavors havíem de seguir aquest briefing que ens van donar.
La renovació dels bitllets té quatre objectius principals. Primer, reflectir millor la identitat europea. Després, evitar la falsificació, reduir l'impacte en el medi ambient i, per últim, millorar l'accessibilitat. Aquest últim objectiu té molt a veure amb el disseny, ens ho explica Diego Feijo, de l'estudi Diego Feijo.
En la part accessible hi havia una part normativa que ens donaven el material. Per exemple, teníem que posar tàctil, uns elements tàctils al bitllet, i després, per la nostra part, vam optar per els elements visuals que incorporaven fossin accessibles i complissin un estàndard d'accessibilitat. Bé, que sigui legible, que sigui comprensible, que quedi representada tota la població, i que el bitllet resultant tingui funcionalitat per a totes les persones.
Ara queda tot en mans dels ciutadans europeus, que poden entrar a la web del Banc Central Europeu per donar la seva opinió sobre els 10 dissenys finalistes. L'enquesta estarà activa fins al 21 de setembre i es tancarà la decisió a finals d'any. Així i tot, segons diu el Banc Central Europeu, passaran alguns anys abans que puguem veure els nous dissenys en circulació.
Doncs sí, feu com jo, si voleu posar imatge a tot això que ara ens explicava la Mariona Jerez des de Ràdio Rubí. Busqueu, entreu a la pàgina web del Banc Central Europeu i allà podreu no només votar, sinó també, evidentment, conèixer com serien aquests bitllets d'euro, el nou disseny, que sembla, pel que diu, que encara doncs el procés és llarg i lent, com passa amb aquestes qüestions. Un reportatge molt interessant sobre els dissenys dels bitllets d'euro que ens ha Mariona Jerez des de Ràdio Rubí. Seguim endavant i ara marxem a Premià. Un reportatge avui que us oferim, bé, un reportatge, una connexió en directe, tota una senyora entrevista que us oferim des de les alçades. I és que estem acostumats ja que cada estiu més i més les temperatures baten rècords. Ara comentàvem que és que estem com en una onada de calor contínua, no?, que no tenim treva. I les ciutats també, a nivell això urbà, busquen noves maneres de combatre la calor. Què us sembla si una proposta passés pels terrats? El color d'una coberta d'edifici pot ajudar a reduir la temperatura? Si pintem el nostre terrat d'un altre color, d'un color propici, doncs pot fer que baixem uns quants graus la temperatura del nostre edifici, de casa nostra? En parlem amb qui ens ho pot treure de dubtes, que és en Marc, Andreu Villagrassa, és arquitecte tècnic i auditor de CATEP. I de fet en parla el nostre company Manel Ferrer, des de Premià de Mar. Manel, bon dia.
Bon dia,
Núria. Estàs en un terrat?
Estic en un terrat, estic a les alçades de l'Ajuntament de Premià de Mar per veure justament aquestes teulades, que no sé, Núria, si tu, per exemple, saps de quin color és la teulada de casa teva.
Ai, no. Ai,
veus?
No.
És que això no ho hem vist mai, tampoc. No, no ho sabem, això. No, és a dir, si li preguntéssim als oients...
Sí, penseu-hi, a veure què. Penso que deus estar passant una calor insuportable, Manel, ara mateix.
Fa moltíssima calor. Sí, no? Sí, sí, de fet, ens hem quedat a l'ombra fins al moment que estàvem escoltant la sintonia, per tant, li agraïm encara molt més que hagi vingut el nostre convidat, com deies, l'Andreu Villagrassa. Ell és arquitecte tècnic, auditor del CATEP i expert també en eficiència energètica, i avui ens acompanya aquí, Andreu. Volíem parlar justament amb tu sobre aquesta prova pilot que s'està fent a Barcelona per reduir doncs la temperatura dels edificis a través dels terrats. Explica'ns una mica en què consisteix aquesta prova de pilot i si realment funciona així, és a dir, que el color o els colors que es fan servir per l'edificació poden servir per reduir la temperatura de casa.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, sí, és una actuació que funciona i verdaderament funciona molt bé. O sigui, una coberta fosca absorbeix molta calor i aquesta calor al final es transmet cap a dintre de l'edifici produint un sobreescalfament de l'ambient interior, no? I quan utilitzem cobertes blanques o amb pigments, aquestes tenen unes propietats que favoreixen la reflectivitat d'aquesta incidència solar, que es tradueix en una menys temperatura superficial, un flux menor de calor cap a l'interior de l'edifici.
Mm-hmm. És important dir una cosa, perquè qui ens estigui escoltant ara diu, espera, em sembla que em va sobrar una mica de pintura blanca que vaig pintar a l'habitació del nen, anem a pintar la teulada. Això, Andreu, no és ben bé així, perquè ha de ser una pintura específica, no? És a dir, suposo que darrere d'això que ens expliques avui no és només pintar de color blanc doncs les teulades i les parets, hi ha alguna cosa que ho avala.
Exacte. A veure, el principi físic és molt senzill, però no qualsevol pintura és aplicable. Tenim que comprovar, corroborar aquestes prestacions, que la pintura tingui unes prestacions conegudes, la seva compatibilitat amb la impermeabilització de la coberta, tenim que tindre en compte la resistència a la pluja, a la brutícia, i també les cobertes són zones que tenen que mantindre's, i llavors el trànsit de manteniment, pues, que aquesta pintura pues, tinga una bona durada.
Uh-huh. Núria, com ho estàs veient això?
Bé, ho estic veient, i escolta, no sé si una pregunta seria, és que clar, també s'acumula moltíssima calor a les teulades, no només per l'impacte del sol, sinó també perquè a vegades s'acostumen a posar allà els aparells d'aire condicionat, i això la pintura no ho arregla, no?
Els aires condicionats, no del tot. La pintura, al final, el que treballa és la reflexió del sol, no? Que és la principal propietat d'aquests pigments o la pintura blanca. Uh-huh. Llavors, els aires condicionals, al final, estan soltant calor cap a l'exterior. Però, bueno, el tema d'aquesta millora en les cobertes és directament per aquesta incidència de la radiació solar.
Uh-huh. Andreu, de fet, parlàvem del color blanc o de colors clars, també s'està aplicant la terracota. Es pot combinar o caçen bé doncs l'estètica d'un edifici amb aquesta eficiència energètica, o a vegades hem de reduir potser una mica l'estètica doncs per fer més eficient a casa nostra?
Aquesta és molt bona pregunta, perquè quasi totes les nostres cobertes tenen el color terracota. És possible fer una combinació, o sigui, el més important és que aquestes pintures que afegim pues, tinguin uns pigments, que és aquesta propietat que afavorís la reflectància del sol. Llavors reduirà el sobreescalfament i llavors podrem aprofitar totes aquestes cobertes color terracota sense transformar totes les cobertes de color blanc. Llavors és veritat que potser no funcioni com pintura blanca, però és una molt bona solució amb un balanç positiu entre l'arquitectura, l'entorn urbà i l'eficiència energètica i l'estètica.
Uh-huh. Amb tot això, i ho estigui escoltant a casa i dirà, escolta, doncs vull fer aquest pas de doncs això, que casa meva sigui de color més clar o que el teulat de casa meva sigui de color blanc, en què podem notar aquesta eficiència o aquest canvi en el dia a dia de casa nostra?
Principalment caldria diferenciar entre dues opcions. O sigui, l'opció, segurament, a les dues opcions és millorar l'ambient interior, però tenim que diferenciar entre habitatges que tenen aire condicionat i habitatges que no tenen aire condicionat. L'actuació sí o sí millorarà també en edificis que no tenen proteccions solars o no tenen un molt bon aïllament. En el cas d'habitatges sense aire condicionat, pues millorarà la temperatura màxima interior i també millorarà el flux de calor que va des de la coberta cap a l'ambient interior. I en habitatges climatitzats, on sembla que la temperatura interior és la mateixa perquè està controlada per un termostat, reduirà el consum de l'equip, ja que aquest equip tindrà que treballar menys, mm-hmm. perquè aquesta coberta estarà reflectint molta part de la incidència del sol. Llavors, depenent del tipus, pues, sempre millorarà l'ambient interior.
Jo m'imagino que això afectarà més els blocs si parlem de blocs de pisos, no? Els pisos que estan més superiors, més a prop de la teulada, seria així?
Exactament. Sí. Aquesta situació principalment afavoreix els habitatges, en els blocs d'habitatges que siguin d'àtics, sobreàtics, plantes superiors, sobretot a superfícies extenses de coberta, un edifici on tenim superfícies extenses com ja sigui aquest ajuntament on estem ara, un col·legi, una nau industrial. Llavors, amb la envolupant tèrmica, aquesta coberta pues té molta incidència, molta afectació sobre el confort interior.
Escolta, i muntar un jardí al terrat
també és molt bona opció. Els jardins verds són més cars, o sigui, l'actuació a què estem parlant a dia d'avui és una actuació econòmicament molt viable, però els jardins verds és una solució alternativa, econòmicament és més alta, però és també molt bona opció també.
Clar, de fet, Núria, jo estava pensant, i li deia fora de micro a l'Andreu, que en això és veritat que, per exemple, a Andalusia, en moltes coses els guanyem, però en aquest cas a Andalusia, i alguns pobles també de Menorca, porten una mica la capdavantera, perquè ja tenen edificis que són tots de color blanc, inclús pobles que són tots de color blanc. No sé si només per estètica o també per això que ens expliques avui.
No, principalment quan viatgem per Andalusia tenim, veiem que moltes ciutats, pobles, pues, estan tots pintats de blanc. A Lanzarote també tenim una llei urbanística que regula, i quan viatgem per el nord d'Europa pues, veiem que aquest canvia, no? Aquestes tonalitats són més fosques perquè les tonalitats fosques absorbeixen més energia de la incidència solar. Llavors això en el nord d'Europa volen més incidència, volen més transferència de calor cap a l'interior, i nosaltres en aquesta situació de cada volta més zones de calor, canvi climàtic, pues estem en la part oposada, no? Necessitem superfícies més reflectants que produeixen menys sobrecalfament dels nostres edificis.
De fet, Núria, els nostres oients, en això que ens deia ara l'Andreu, que hi ha illes doncs, que tenen tota una normativa que demanen que siguin de color blanc els edificis. No diré barques per fer publicitat, però certament he anat a municipis de Lanzarote o pobles de Lanzarote i que tot és de color blanc, és a dir, un Burger King és de color blanc i un Mercadona és de color blanc, és a dir, allà no mana res més que la llei, és a dir, que potser Andreu, per aquí també hi ha una part important, que és el tema de com es legisla, no?, aquest canvi, si realment ens hi posem de debò.
Exacte. A mi, fer-ho tot de blanc, a mi no és la solució, perquè aquest estudi que estem parlant el dia d'avui pues, està estudiant diverses opcions, no?, i l'opció d'utilitzar pigments és una molt bona opció. La millor no és igual que la millor pintura blanca, però és una molt bona opció de pintar els nostres cobertes de color terracota en pintures en pigments, amb prestacions conegudes.
Molt bé. Per acabar gairebé, jo tinc una pregunta, i que és aquella que us fem a tots els arquitectes tècnics ara aquests mesos de juliol i agost. Què podem fer, o petites coses que podem fer nosaltres des de l'ús domèstic, doncs per reduir la temperatura de casa i fer una mica més passable aquestes onades de calor tan fortes que estem passant?
Molt bona pregunta, perquè estem sofrint una calor. Sí. El més important és aturar el calor abans de que l'edifici. Per tant, el tema més important són intentar que el calor no entri. Llavors és tindre aquestes proteccions solars per la cara exterior de l'edifici, no per la interior. Per l'exterior funciona molt millor. Llavors, si aturem el calor, aconseguim que no entri. Llavors, durant les hores més caloroses del dia, el que tenim que tractar és de tancar finestres i tindre les proteccions solars exteriors ben ficades, i llavors durant la nit o la primera hora del matí fer una bona ventilació creuada quan l'ambient exterior és més fresc. Llavors, aprofitar aquest ambient exterior més fresc i pues, tratar de refrescar la casa, no? Una opció també molt bona i de baix consum són els ventiladors de sostre. I en una rehabilitació energètica pues, tenim que tenir en compte sempre pues, el tema de la coberta, el que estem parlant el dia d'avui, aquesta reflectància de la incidència solar, l'aïllament de què disposa i com ja he dit, les proteccions solars, que al final són el més important.
Molt bé, doncs Andreu, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances, i ja ho heu escoltat, Núria, per evitar passar aquesta calor, important ser previsors, aprofitar doncs, les hores que passa la fresqueta per recollir aquest airet, i quan fa calor doncs protegir-nos, lògicament, no com nosaltres, Andreu, que estem patint molta calor aquí dalt, aquestes alçades de Premià. Gràcies, Andreu.
Moltes gràcies.
Aneu cap a baix. Manel Ferrer, des de Premià Mèdia.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies, company.
Fins demà.
Seguim i ho fem parlant de l'eclipsi. Ja falta menys per la data, 12 d'agost. Avui tractem l'eclipsi des del punt de vista de com han tractat aquests fenòmens astronòmics dins la història de l'art.
Eclipsa't de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
Al llarg de la història, els eclipsis han generat múltiples manifestacions artístiques. En aquest capítol número 7 del podcast, en volem parlar amb Licha Butà, investigadora del Departament d'Història i Història de l'Art de la Universitat de Rovira i Virgili. Ella és especialista en art medieval, iconografia, cultura visual i història cultural de la dansa a l'edat mitjana. Licha Butà, a l'edat mitjana, com eren, com són les primeres manifestacions artístiques que es produeixen al voltant dels eclipsis?
Tenim dues vies per entendre l'eclipsi a l'edat mitjana, les representacions de l'eclipsi a l'edat mitjana. Una primera via és la via científica, perquè pensem que a l'edat mitjana no es feia ciència, i evidentment no és així. Hi ha tota una tradició que comença amb el món clàssic i arriba a l'Occident medieval a través de la cultura científica àrabe i tenim llavors una sèrie de manuscrits on sí que tenim representació bastant fieles del procés, no, de l'eclipsi solar, i tenien eines per calcular amb certa exactitud les eclipsis de Sol i de la Lluna. Aquesta és una via, i a més tenim una altra via, que és la via, podem dir, artística, més vinculada als textos sagrats, que és la representació de l'eclipsi vinculada amb la representació de la crucifixió. Els evangelis ens diuen que al moment de la crucifixió, els quatre evangelis parlen del fet que al moment de la crucifixió el sol es va amagar. Això, pels pares de la Iglesia, que són aquests senyors que començant per el quart segle després de Crist, comencen a interpretar la Bíblia, l'Antic i el Nou Testament, per aquests teòlegs, a principi van negar que es tractava d'un eclipsi, d'un fet astronòmic, perquè vinculaven la desaparició del Sol amb la voluntat de Déu, evidentment, directament. Això és molt interessant, perquè és una mica seguir no tan sol el pensament teològic i la manera de representar l'eclipsi, sinó també el pensament científic, que es comença a insinuar també en les qüestions religioses. Llavors tenim a la Universitat de París del segle XII i XIII, pues ja es comença a parlar una altra vegada d'eclipsis, i efectivament en concomitància amb la crucifixió es va produir un eclipsi solar. Nosaltres sabem que no pot ser, simplement perquè no pot ser tal com la descriuen els evangelis, perquè els evangelis ens parlen de mitja hora d'eclipsi, i nosaltres sabem avui en dia que un eclipsi no pot durar tant de temps, però és interessant. Llavors tenim molts manuscrits on hi apareix el sol i la lluna a la mateixa vegada. És a dir, no és ben bé un eclipsi, sinó que és una representació sincrònica al mateix temps dels dues fenòmens que suggereixen la idea d'aquest fenomen, no? D'aquesta idea de que el sol es va amagar.
Davant de l'eclipsi total del 12 d'agost, la Licha Butà ha fet com una mena de recerca, podríem dir, i ens pot posar alguns exemples de com es representa, no?, o de com es manifesta artísticament un eclipsi des de l'edat mitjana fins al segle XX. Posem alguns exemples.
Sí, tenim moltíssims exemples, la veritat. La majoria es troben en manuscrits, però també els podem trobar representats en pintures murals, com és el cas de l'eclipsi solar que va representar en 1300 1345 Andrea Orcagna a la Basílica di Santa Croce, que es la Basílica Francescana de Florencia, de Firenze. Allá pues es representa en una esquina, es representan dos personatges que estan mirant cap a un eclipsi. Aquests dos personatges probablement són astrònoms i la part més interessant és que hi ha dos punts d'aquesta representació molt, molt rellevants. La primera és que Orcagna probablement va veure un eclipsi que es va donar a Itàlia en aquell any. En aquell any. Llavors estem parlant d'un eclipsi que es representa artísticament però d'un eclipsi real. I l'altre punt interessant que ens explica com vivien i com interpretaven aquest fenomen és que la imatge va lligada a la representació del triomf de la mort i de l'infern. Llavors, evidentment, el que estan dient és que l'eclipsi s'està prefigurant, està representant, està anticipant un event catastròfic.
Això ens situa en el 1345, gairebé dos segles després, el 1518, també hi ha una data i una obra, una manifestació artística realment destacada.
D'acord, sí, exactament. Un altre eclipsi real que es va produir en Roma i tenim un fresc d'un pintor tan de renom com és Raffaello, que va pintar a les llotges del Palau Apostòlic Vaticano, va pintar la història d'Isaac i de Rebecca. És una història d'amor bíblica que es representa en un interior d'un palau i hi ha un arc, aquest arc s'obre al cel i es veu un eclipsi. Llavors aquí l'eclipsi està funcionant com element narratiu, està ajudant els dos amants a amagar-se. Repeteixo, la part interessant és que Rafael va utilitzar una experiència real seva per representar-la en aquest relat bíblic que mai s'havia representat amb un eclipsi abans.
I si fem un salt en el temps i ens situem ja en el segle XX, just ara fa 100 anys, el 1926, trobem també una obra d'un pintor expressionista que realment també ho valores com a molt destacada, no?
Sí, és una obra excepcional. De fet, l'obra es titula Eclipse de Sol i el pintor és Georg Grosz. És un pintor que va pintar, va realitzar un munt d'obres de crítica social, de crítica política, molt atrevida per l'època també. Llavors, la pintura ens representa el president de la República de Weimar d'aquell moment, el Paul von Hindenburg, que està assegut a una taula amb una sèrie de personatges que no tenen cap. Al sobre de la taula hi ha unes armes, llavors intuïm que no és una conversa democràtica. Hi ha un senyor vestit com un banquer i representa efectivament un banquer que li està suggerint el que ha de dir. Hi ha un burro damunt de la taula i aquest burro està menjant periòdics i aquest burro som nosaltres, les persones que no tenim criteri i ens mengem tot el que la premsa ens diu. I la part més interessant de tota l'obra és precisament la representació de l'eclipsi. Tenim un sol que està amagat per una lluna que alhora és una moneda d'un dòlar americà. Llavors la crítica està claríssima. L'obra es va realitzar just abans que Adolf Hitler va ser nombrat canciller precisament per aquest personatge. És una protesta visual, la podem llamar així, una crítica visual molt dura de la política alemana d'aquell moment.
I després d'aquests apunts històrics de mirada enrere, en un minut, com creus que es pot representar, parlant del present i del futur, com creus que es representarà aquest eclipsi solar total del 12 d'agost, des d'un punt de vista artístic, clar?
Això és una bona pregunta. Crec que la part que no deixa de ser la més emotiva, la que ens assombra, la que ens fa pensar i que ens fa una mica de por, seria la que representarien els artistes avui en dia. No crec que es decantarien per una representació científica. Gairebé penso que representarien, que s'aproximarien amb aquesta visió dels segles passats, no? Com d'un esdeveniment que provoca por, que provoca sentiments forts.
Molt bé, doncs parlant d'art i d'eclipsi, gràcies Licha Butà per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi, i recorda que si t'ha agradat o interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
Amb la col·laboració de Tarragona Ràdio, dijous, l'últim capítol de l'Eclipsa't de Ciència. Vinga, va, i ara ens proposen, vaja, des d'Altafulla, convertir qualsevol raconet que tinguem a casa, qualsevol terrassa, per petita que sigui, o un balconet, en tot un jardí d'estiu.
Per gaudir de la natura no cal tenir un gran jardí. De vegades, amb un petit balcó, una terrassa o fins i tot una finestra ben aprofitada, podem crear un racó on venir de gust seure, llegir o prendre la fresca. A l'Obert per Vacances, una setmana més, ens vestim amb les millors gales per fer jardineria. Estarem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
Jardineria amb Joan Maria Vidal del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
Joan Maria, molta gent diu: jo no tinc jardí. Això és una limitació?
Això és un plaer. És un plaer, perquè moltes vegades ens posem excuses. És com la de: no tinc temps per anar al gimnàs, no tinc temps per fer exercici. Són excuses. Amb un balcó petit, precisament, hi pots guanyar espai. Hi ha jardineres, testos, que pengen, i pengen cap a fora, de manera que tu no perds espai i de cop guanyes amb bonic, amb presència i amb companyia.
I per on hauríem de començar si volem donar vida a un balcó?
Agafar un test, dos testos, posar-hi una planta, intentem que sigui una planta soferta. Si no en tenim ni idea, que són d'aquests que comencem, quan anem a la floristeria o al garden o al nostre centre de jardineria, si me'n preguntem: vull una planta soferta per un balcó, m'hi toca el sol o tinc sombra? Que ens ajudin, que sigui una planta soferta. Si veiem algunes que té molta flor o que té poca, no passa res, però quan la comprem, la que ens agradi, comprem-la que estigui aponzellada, que no estigui florida del tot, i d'alguna forma comencem amb aquella primera planta i intentem agafar aquest vincle de no sortir expressament a regar la planta o a veure-la, sinó a gaudir d'aquell balcó.
Una vegada sabem quin espai tenim, quin seria el següent pas? Com el dissenyem perquè no quedi desendreçat?
Prova i error. De provar una planta i dir: ostres, que queda molt bé, no? I ens agrada, i te l'imagines. I quan la poses, veure doncs que allí potser no queda tan bé com t'imaginaves. Llavors l'has de canviar d'arc, perquè com queda, eh? Primer per aquest sentit. Després per allò que ens transmet. És a dir, si tenim, ens agrada molt la flor, doncs mira, poso planta de flor. I sobretot, posar davant les flors més petites i a darrere les flors més altes, més allargades. I d'alguna forma també pensar en el creixement que podem tenir. Si són plantes que pengen, que són rastreres i que tenen aquest penjar, doncs donar-los un espai que puguin penjar. Si són plantes que tiren cap dalt, doncs deixar-los una planta que tiren espai que tiri cap dalt. O si són plantes trepadores, enfiladisses, doncs donar-los una barana o celosia perquè puguin pujar i trepar. Però a l'hora de dissenyar, si és un balcó, juguem més amb allò que ens fa sentir a nosaltres agradable.
Per cert, d'un balcó amb plantes també n'hi podem treure un bon rendiment.
Hi ha molts balcons transformats en horts i que hi juguen amb planta amb flor, però també hi planten planta d'horta, i planten tomaqueres, amb tomaqueres cherry, tomaqueres nanes o pebroteres, o inclús també hem vist balcons amb síndries i melons, que són plantes que ocupen molt. No passa res, és fantàstic. I planta aromàtica és una meravella, que tu tinguis una planta de menta, una planta de fàbrega, una planta romanís, i que tu surts i dius: escolta'm, avui farem venir amb els amics i fem un mojito, i treus tres o quatre fulles de la menta allà en directe. Escolta'm, és un plaer enorme, que convido tothom que ho faci, i és una meravella. O una alfàbrega, i de cop treus una tomaca i li poses tres o quatre fulles recent tallades de l'albaca,
de l'Alfàbrega i és una meravella.
I encara una curiositat més sobre balcons florits. Petits trucs visuals perquè un balcó, per exemple, d'un petit pis, sembli més gran.
Mira, als balcons podem guanyar aquest espai extra, col·locar-hi jardineres i testos que pengen cap a fora i d'alguna forma guanyem més. Però el fet de les parts més allunyades posar-hi plantes més altes i més grans i a les parts més pròximes, què vol dir més pròximes? A les que toca més a la sortida, plantes més baixetes, ens dona sensació de profunditat i d'alguna forma sembla que el balcó hagi guanyat molta més grandària.
I ara, tal com fem a la recta final del nostre podcast de jardineria, toca desmuntar un altre mite. Un balcó petit només admet plantes petites?
No, només admet plantes petites. Hi pot haver una planta gran que ocupi una part important del balcó i que quedi adornat, però evidentment també es pot ficar amb plantes petites i que també quedi bonic.
Acabem aquest nou capítol amb un nou consell pràctic, Joan Maria, que després de 4 setmanes ja ens estem convertint en tots uns professionals.
Primer, important de tot, saber per què volem aquell balcó, quin espai utilitzarem i quin ús en farem. I això ens permetrà també de dir, doncs mira, depèn de la necessitat que tinc i vull posar la planta en un racó o en un altre, quin tipus de balcó tinc, si és més d'ombra o més de sol, i a partir d'aquí posar-hi plantes que ens ajudin a complementar aquest racó i que aquest balcó cada vegada sigui molt més productiu, bonic i que ens faci sentir molt més agradables.
Ja ho veieu, no és qüestió de tenir un gran jardí. És cosa de crear un espai que ens convidi a sortir, respirar i gaudir de l'estiu. Amb ganes, tot és possible. La setmana vinent parlarem d'uns visitants que no sempre són benvinguts. Com podem detectar les plagues més habituals abans que facin malbé les nostres plantes? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
I amb l'Eduard Virgili, el company d'Altafulla Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquest podcast verd de jardineria que ens porta cada dimarts. Vinga, que anem tancant programa, ho fem amb propostes d'agenda. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Bon dia, bon dia.
Bon dia, Núria.
Bon dia. Mira, repetim una mica proposta, perquè ja hem fet una entrevista àmplia.
Sí, però sí, ja l'he vist, ja l'he vist.
Bueno, però ha d'estar a l'agenda, perquè el Firagost de Valls, home, és tota una festa.
És molt important.
Què ens expliques del Firagost, que no hàgim explicat?
Doncs bé, ja ho hem sentit una miqueta, però ho recordem. Avui i demà es celebra una de les grans cites del sector agrícola del país, amb 350 expositors dedicats a agricultura, vinicultura, horticultura i jardineria. Ens han comentat que són 1,5 quilòmetres de recorregut per centre històric, i jo he fet la meva petita aportació, i és que si abans hem escoltat a la cambra, doncs ara escoltem a la directora creativa, l'Anna Enés, que ha atès a Radio Ciutat de Valls.
Davant del teatre tindrem un breu homenatge també al que és aquesta Firagost, amb una breu exposició creativa, veient tots els cartells. No tots, perquè no ens hi caben, són 70 edicions, són moltes, però sí que una pinzellada de com ha evolucionat també a nivell gràfic aquesta Firagost durant aquests anys.
I jo aporto el meu petit comentari de, com que ja ens han comentat tot el que trobarà en castell, etc., doncs jo feia la petita aportació de que, com que és el 70 aniversari, fa 70 anys que es fa, doncs es podrà visitar tots els cartells per anar veient doncs l'evolució que han tingut.
Molt bé. Jo destaco com a cosa curiosa del Firagost, que no sé si es fan massa municipis de Catalunya, les curses d'arrossegament de sacs d'avellanes, perquè és que és tan curiós i tan tradicional i s'ha fet durant totes les edicions. És una cosa, bueno, especial. No és de salts, no és de posar-te dins d'un sac i saltar, és d'arrossegar sacs d'avellanes.
Vull dir, com les coses aquestes dels Highlands escocesos, però
a la catalana. A la catalana, a la Camp de Tarragona, avellanes. Seguim endavant. Vinga, ara per als qui us agrada la música de cobla.
Doncs sí, tenim que avui, dia 4 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça Josep Sarquella, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya donarà el tret de sortida al Festival Amsó de Cobla, que és el festival per excel·lència de cobla de Catalunya. I doncs bé, aquesta Simfònica, l'objectiu és combinar Costa amb Sentinada. La seva idea és combinar la sonoritat tradicional amb nous formats i repertoris per acostar aquesta música a nous públics.
Sí, sí, perquè ho veiem molt orquestrat, això, eh? So de cobla, però amb orquestra, amb tota l'orquestra al darrere.
Molt bé.
Desè festival amb so de cobla a Palamós, Avui mateix a les 10 de la nit, almenys amb aquest concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Què més? Amb què tanquem?
Tanquem amb una miqueta música amb ritme. És musiqueta batxatita, és festa caribenya.
Molt bé.
I és al poble espanyol, que hi ha les nits de en viu, que són unes propostes que diferents nits hi ha concerts de rock, rumba, pop i música caribenya. En aquest cas, i nosaltres destaquem doncs això, que els dimecres és el dia de la música caribenya, que és una vetllada que comença a les 8 del vespre amb un espai village on hi ha gastronomia i còctels, i a partir de les 9 de la nit hi haurà música en directe amb peces de salsa, bachata i ritme d'aquests ritmes caribenys sense sortir de Barcelona.
Molt bé, el poble espanyol, perfecte, una agenda ben variadeta. Lídia, moltíssimes gràcies.
Ale, adéu, fins demà.
Fins demà.
Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita més intimitat. Jo creia que era tard per tornar a estimar, que això d'enamorar-se estava caducat. Sempre vaig amb pressa, repreparat. Culpo dels meus errors, el signe zodiacal. Però això que em passa és molt heavy, sembla un guió de pel·li. M'he enamorat de cop entre sucs i refrigeris. Mira quin misteri, el que em fas té molt de mèrit. No et coneixia i ara volo com globo d'heli. Però quan soni aquesta cançó, entre els avisos de les promocions, tinc una oferta i no pots dir que no. M'he enamorat al supermercat, puja la calor, la secció del congelat.
Home, si vas al súper i al final, no?, el tiquet, el preu és super alt per lo poc que has comprat, però almenys surts d'allí enamorat, bueno, ja compensa una miqueta. Aina, no sé si això t'ha passat a tu, de lligar al supermercat o enamorar-te al supermercat.
La veritat és que no, i no ho crec, ja.
Bueno, hi havia aquelles famoses trobades en un supermercat més que conegut que comença per M, no?
Sí. Era l'hora de conèixer gent, l'hora
de lligar. Sí. Te'n recordes? Hi va haver una època, eh?
Va ser una cosa molt boja, això, a nivell de xarxa. Tothom sí. Va embogir, eh?
Ara ja s'ha diluït, no? Ara ja no
sí,
hi ha quedat
sembla, les passatges. Sí, sembla que ja està
passat. Doncs vinga, sí. Alguna aportació més als nostres oients pel que fa a la pujada de preus?
Doncs mira, només la Pilar, a través de xarxes socials, Instagram, ens ha dit que ella creu que estic a els hotels augmenten els preus durant l'estiu.
No, és que ho crec, és que segur.
Sí, 100%, ho bé. Podem assegurar.
Aina, no tenim massa més temps, suposo que tampoc tenim massa més inputs, no, valoracions dels oients, però el temps justet, 10 segons per explicar quin és el tema de demà.
Sí, introduïm el tema de demà. Demà parlarem dels jocs de taula per l'estiu, ¿vale? És a dir, que podeu enviar recomanacions, experiències, el que sigui, ho rebrem amb els braços ben oberts i res, i aquí estarem.
Recomanacions de jocs de taula per l'estiu o per sempre. Aina Barbany, moltíssimes gràcies des de Cardedeu.
Gràcies a vosaltres, que tingueu molt bon dia.
La xarxa de comunicació local.
Vas pellant botes, gires es volant en el ritme de sa música, i sa llum os invadeix. Baix un sostre verd, esclaror del sol, un minut estroboscòpita. Tant ets ulls, plaixos vermells. Aixec la mà com un llençol, d'arenes blanques i cians, i raps d'esforces ondulants de tots els oceans. Ballant glopets, vas ballar esta so en el ritme de sa música, i sa platja resplendeix.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.